El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Aquesta serà la meva darrera obra. L'obra en què m'acomiado del teatre. El deixo per sempre. I em sap greu, perquè el teatre ha format part de la meva vida i ara els dies se'n faran més llargs que un de juny.
Molt bon dia, és un quart passat de 10 del matí, estan escoltant la tertúlia del Gall del Monestir i ara sentíem a un dels convidats de divendres dels tertulians d'aquí de la casa, que és el Jaume Pla, que ahir al Teatre Auditori doncs, va combregar una bona colla de públic amb aquest Abans que pugi el taló, un comiat als escenaris, com no podia ser d'una altra manera, i que ja comentàvem aquí fora d'antena amb la resta de companys que va embriagar tots i que va ser esplendorós. Saludem el Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
També un dels altres convidats que també té molt a dir sobre aquesta obra, sobre aquest espectacle, que és el Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Ara en parlarem i també saludem el Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
I el Domènec Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Deies que això, ho hem sentit ara en aquest tall de l'obra d'ahir, de l'enregistrament que va fer la nostra companya, la Maria Cusó, que sense el teatre potser els dies se faran més llars que un dejuni. I ara què, Jaume? Què hem de fer?
Això no ho dic jo. Això ho diu el personatge que ha escrit el tu. I jo, amb teatre o sense teatre, no tinc dejuni perquè no paro. No paro, vull dir que activitats en tinc sempre. El que passa que l'autor fa aquesta obra d'un personatge que jubila perquè és el més gran de Catalunya i creu que ja n'hi ha prou. I quan m'ho pregunten, tu què et sembla? Dic, home, sí, com a personatge està molt bé, però si ahir, quan vam fer l'obra, van venir programadors, van venir l'alcaldessa de Rubí, i si haguessin dit, escolta, això ho volem fer tal lloc, jo encantat, vol dir que de jubilar-me, res. Perquè dic sempre que la professió d'actor és l'única que no cal que hi hagi jubilats, perquè si, com dic en l'obra, mentre mantingui el senderi i les cames m'aguantin, sempre hi haurà una obra que faci falta un personatge de més de 80 anys. I si aquest personatge hi és, doncs s'ha de buscar aquest actor que pugui fer-ho. Que passa que això no, en la realitat no passa. A Amèrica es veu que això és molt habitual, però aquí no. Jo sempre recordo l'exemple d'aquella senyora que no la coneixia ningú, només feia teatre, i que va fer la pel·lícula Tomates Verdes Fritos, que tenia 85 anys, i la va conèixer tot el món perquè tenia 85.
Jessica Tandy.
Jessica Tandy. I es va fer famosa mundialment perquè un dia van dir, home, falta una actriu, i aquella senyora que fa teatre que en té 85, i la van agafar.
I li van donar l'Òscar.
I li van donar l'Òscar. Bueno, potser...
Passejant a Miss Daisy.
Després van fer Passejant a Miss Daisy. I es va morir. Es va morir cap de poc temps. Però es va fer famosa per això, perquè feia falta un personatge de la seva edat.
I mira que tenia una trajectòria llarga, perquè ella ja feia de mare de Tippi Hedren els ocells de Hitchcock.
Sí, sí, però la fama internacional li va venir amb aquestes dues pel·lícules.
Víctor, signes aquesta obra, a veure si ens explica una mica com va sorgir tot això, qui va proposar aquí, què, com va anar aquest tema.
No, com sorgeixen moltes coses senzilles, de fet, al principi cal cercar-lo en un article del Tot Sant Cugat, escrit pel Rafa Usero, que parlava justament d'en Jaume Pla i de la Montserrat Carulla, pel fet de ser els més grans en actiu del país, i com a actors i actriu. I aleshores, doncs, clar, per l'amistat amb el Jaume, jo amb la Montserrat Carulla la conec i tenim afinitats ideològiques i de moltes coses ens coneixem, però no tinc amistat. I aleshores vaig pensar, per què no li escrius tu, al Jaume? I m'hi vaig posar, i la idea era doncs, fer una obra que ella s'hi pogués lluir, que pogués...
Però jo no ho vaig demanar,
No. No. Primer vaig començar a fer-la, jo vaig començar a tenir la meva idea, i el primer que tenia era el final. O sigui, de seguida que vaig veure el primer que em va venir per escriure l'obra va dir... al final. I a partir d'aquest final vaig passar al començament i vaig començar a desenvolupar-la, però sabia com acabava l'obra. A vegades no ho saps, És bo saber-lo perquè t'ajuda més. I en aquest cas ho vaig veure i és un final d'absoluta ficció, clar. I aleshores, doncs, li vaig dir a ell, dic, mira, pensat estic escrivint una cosa, vaig comentar amb algun amic i això, i finalment ell va dir, ostres, doncs, jo m'hauria agradat el mateix, però no gosava demanar-t'ho. I aleshores dic, doncs endavant. I així es va materialitzar. Vam enredar el Salvador Fiter, que és un grandíssim director, que és un gran amic de tota la vida de Jaume Pla, però que no l'havia dirigit mai, i aquesta és la primera vegada que l'ha dirigit, i Salvador Fiter, que és l'home que dirigeix i que ha dirigit el Màrtir Cugat i que es representa cada any, em sembla que al claustre del monestir. Doncs així s'ha materialitzat, i després l'esforç que ha tingut el Salvador Fenollar, doncs, com a ajudant de direcció, ajudant a memoritzar el paper durant 9 mesos d'en Jaume. És a dir, l'encant del teatre, fixa't, que és una cosa fantàstica, perquè l'autor, l'autor que sigui, escriu un text, no? Molt bé. Però aquell text no és absolutament res. Digui el que digui el text, no és res si no es representa. Perquè el teatre que no es representa és una cosa, un paper que està en un calaix. No res més, no? I perquè això es pugui ser veritat, perquè es pugui realitzar i es pugui materialitzar, cal més gent a part de l'autor, per descomptat, perquè l'autor, sense tota aquella gent que després vindrà, no és ningú. Necessites, per descomptat, els intèrprets. En aquest cas és un, perquè és un monòleg, no?, que era el Jaume, però els intèrprets. Necessites un director que es faci càrrec del muntatge. Tasca d'altres persones, com per exemple deia l'ajudant de direcció de Salvador Fenollar, necessites que hi hagi algú que ho vulgui produir, i això s'ha d'agrair la tasca que ha fet s'hi va abocar l'Ajuntament de Sant Cugat. És un muntatge absolutament santcugatenc, perquè l'únic que no és de Sant Cugat és el Salvador Fiter, però tenia tots els números per ser-ho, perquè viu al carrer Sant Cugat de Sabadell, de manera que no s'escapa. I aleshores, clar, és a dir, quan has trobat una bona disposició de la regidoria de cultura, de la mateixa alcaldessa, o sigui, tothom va dir, endavant, endavant, molt bé. I no hi ha hagut cap mena d'entrebanc, i això s'ha pogut realitzar, i ho veus, finalment, arriba l'estrena i allò es materialitza. El que la gent no sap és que allò que dura una hora vint, darrere, a part d'una suma de voluntats de moltes persones diverses, hi ha 9 mesos de treball. És tot un embaràs, no? I vinga, i pica pedra. I en el cas del Jaume, amb 87 anys, que no és igual estudiar un text als 40 que als 87, memoritzar tot allò, que després estarà sol a escena, no tindràs cap company que et pugui llançar un cable, si et quedes en blanc no hi ha ningú més, estàs tu allà sense sortir de l'escenari 1 hora 20, i, ostres, i dius, i en 1 hora 20 s'han cremat els 9 mesos de feina. Ja està. Tot això per aquesta nit. I clar, per això diu el Jaume, clar, si això es pot fer en altres escenaris, clar, rodar per Catalunya, rendibilitzes molt més la feina de l'esforç de 9 mesos. Però el teatre és això. Una pel·lícula, sí, quan la veus, sempre és igual. La poden projectar a qualsevol lloc del món i allà no s'equivoca ningú. Però cada funció que ha fet el Jaume, van fer dues el dimecres i el dijous, una de prèvia i l'altra, són diferents, van ser diferents, sí. Encara que eren iguals, en certa manera. És a dir, que la màgia del teatre és que quan cau el taló, noi, allò s'ha acabat, i fins que no es torni a representar, entra en hibernació.
No, i dèiem, ara m'han parat pel carrer, la Xandrina, aquesta secretriu,
sí,
i diuen, esclar, és que tu vas fer-ho, va anar bé i tal, però sempre penses, demà, aquí aquesta pausa que no calia, aquí dic una frase, el to no s'ha sentit a l'última fila, però ja no hi ha demà. Ja no hi ha demà. El professional diu, bueno, cada dia la corregim, cada dia la millorem, i quan més la fas, més bé surt. Però en el cas nostre, no.
Jaume, queda algun paper per fer? Has fet tot el que volies fer de l'escenari? Però n'estàs satisfet de la trajectòria?
Sí, home.
I alguna cosa que diguis, a mi m'hagués fet il·lusió fer aquest text a aquest autor.
Hi ha una frase sobre això que tens en el text. A l'obra hi ha una frase sobre això que et pregunta el Joan Mí.
Totes les obres que voldria haver fet i que ja no faré mai. No, però m'han preguntat sempre, per mi l'autor és Chekhov. Jo dic que Chekhov és el Mozart del teatre. I hi ha sempre, ja fa anys, un personatge a l'Hort dels Cirerers, que és un majordom, que explica la caiguda del tsar i tota aquella època de la decadència dels aristòcrates, i ell és el majordom, un home fidel. I en l'obra, el senyor Chekhov, el 1800, ja posava que el majordom tenia 90 anys. Si posa 90 anys vol dir que ara en tindries 10.
I que encara podries fer l'obra.
Sí, i sempre que l'han feta, la van fer lliure, la van fer el Romea, quan m'entero de què la fan, doncs demano al director, escolta tu, m'agradaria fer aquest fers perquè és l'únic que estaria en l'edat, no? I no hi ha hagut manera, mai
no hi ha hagut manera.
Bueno. Encara espero. Ara hi ha rumors que a la Vila de Sau l'agradaria tornar-la a fer, perquè totes les grans actrius el volen fer quan passen dels 50, i a veure si m'apunto i parlo amb el director perquè me la doni.
Roger, tu sí que vas anar?
Sí, vaig ser-hi i bé, en primer lloc, felicitar-lo perquè felicitar també a tots el lector, sobretot perquè és que jo vaig veure una cosa que em va impressionar molt, i és que era ell. És que era ell. A veure, ens coneixem una mica de fa anys, de diverses coses. Fins i tot havies estat el meu jefe, eh?
Exacte.
El meu abat de...
A la Pedra i Sang.
A Pedra i Sang, jo era monjo.
I tu era un monjo bo, tu, eh?
Sí, era sí, bo. Cantant, i feia bo, era feia fidel. Bondat, obedient, sí. Practicàvem la puresa, la castedat, totes aquestes coses que diem. Sí, va estar molt bé, va ser un bon... I una cosa que volia dir és que ahir una cosa que vaig notar, a part del que heu dit, que és ben bé això, és que també a la gent del públic anaven fent comentaris en veu baixa.
Sí?
Sí, 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 pel públic, la gent, concretament tenia un parell de senyores al darrere i deia, ostres, això és veritat, és veritat, és que... I ara eren senyores ja...
D'edat,
sí, d'edat, sí. Unes àvies.
Sí, senyores, no senyoretes.
Sí, sí,
eh?
Sí. I quan parlaven, per exemple, de temes de moral, que, sí. Aquell tros que parles de quan estaves enamorat, que no sí. podies veure la nòvia, les cartes, tot allò... Diu, això també ens passava a nosaltres! Era boníssim! Però és que una part també molt important de l'obra...
Sí.
Era aquesta també, no?, que recordava un temps, un país, eh?
Exacte.
Una moral, una forma sí, sí, de ser, sí, sí, una forma sí, de comportar-se, unes actituds...
I el franquisme, tu...
Exacte, franquisme, la part política, la repressió... És que sortia tot una mica,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
I per tant, des del públic, jo vaig notar, i a mi personalment em va passar això també, no?, que revivíem... I recordàvem i rememoràvem fets que ens havien passat no iguals com els que vas viure, però semblants en algun moment determinant. Dius, ostres, que
era... Una filla meva estava al costat d'una noia de Rubí, una senyora, i jo explico la nit de nostre i dic, recordo que ens vam allotjar a la pensió Viena, i l'altre diu, oh, jo també vaig anar-hi!
Quan vas parlar d'aquest tros...
La pensió Viena!
Quan parlaves de la nit aquesta de noces, les senyores del darrere diu, a mi també em va passar igual.
És que llavors tothom anava a Mallorca, però
sí, sí, sí. Sí, noi.
Testimoni de... Bueno, que molta gent s'hi podia sentir d'alguna o altra manera reflectides en les històries que, de les vivències que hi van desfilar per l'escenari. Hi ha un autor nord-americà que es diu Bret Easton Ellis, que és el que va escriure American Psycho. Va treure un dels darrers llibres que va treure, es diu Luna Park, i en aquest llibre ell és el protagonista. I se li apareixen tots els personatges, que Déu-n'hi-do quins personatges normalment ell ha escrit per a les seves obres, a Zero a l'esquerra, American Psycho, i diguéssim que quan li van preguntar per què has fet això ara i per què has volgut, diu, perquè realment els personatges que jo he escrit, d'alguna o altra manera, durant la meva vida, han estat allà, i jo els veig i parlo amb ells, i jo volia reflectir això en una novel·la, de que jo... Evidentment és ficció, el que explico, perquè si no seria... És una mica paranoic, però no sé si a tu t'ha passat també els personatges que, jo què sé, no sé si la vas viure també, que l'has fet unes quantes vegades.
I tant.
I a més amb aquesta relació tan
estreta amb Sant Cugat.
Tens també això, el teu entorn també vas convius amb els personatges que has fet?
Com... Home, sempre et queda una part del personatge, de tots els que has fet, i t'ajuden, i et culturitzen, perquè, esclar, si fas personatges bons, agafes la part bona d'aquest personatge, inclús amb el llenguatge, no? I jo n'estic molt content. La sort del lector és això, que vius sempre vides d'altres persones i les incorpores a tu, no? I això és molt bonic. Jo també estic molt content ara aquí, que estem els amics que... al sortir d'aquí fem una tertúlia.
Sí, la tertúlia de veritat que dic jo.
7 o 8, i tots van venir al teatre sense saber-ho. El Domènec també hi era el primer dia. I això és maco, no? Perquè veig que la gent és molt fidel i molt agradable. I hi ha unes proves d'amistat que et sent molt, molt ben acompanyat, no? I això és bo.
El Domènec va venir el dimecres a la prèvia.
Sí, sí.
La prèvia, que va ser una estrena, vol dir que això de prèvia... no hi ha res de prèvia. Però, bueno, clar, va ser una altra funció.
Sí, sí. I segurament ja t'ho m'he preguntat abans, però molta gent es preguntarà, vale, ha baixat una mica el taló del teatre,
sí.
I comentaves també, doncs, si sorgia una altra oportunitat de fer una cosa molt, molt concreta, potser t'hi apuntaries. Però ara tens algun... O sigui, t'hem vist, per exemple, amb propostes com les de Blau Mut, precisament amb la Carulla,
l'últim,
també.
L'últim que he fet amb la Carulla.
Fet, però tens alguna cosa que diguis, o ja no. O dius, ja n'he fet prou, ara,
no, no,
ara
n'he fet prou, no, jo en vull fer més.
En vols fer
però
més.
Quan vaig sortir al Cor de la Ciutat, que va durar un any, i vaig fer-me, no famós, però popular, anàvem per les ràdios i tal, amb la senyora que ho havia fet en aquell moment, que es deia Montserrat Salvador, i ens preguntaven... l'Albert Tom i la Terribas i tal. Bueno, ara quin projecte teniu? Eh? Jo deia sempre, mira, si fos a Madrid diria tengo varios guiones encima de la mesa, estoy estudiando a ver cuáles acepto. Dic, això ho diuen molt a Madrid. Aquí dic que no en tinc res. És més, faig una crida per veure si algun productor ens pot contactar. I la senyora Salvador deia el mateix. Amb la diferència que jo he intentat espavilar-me i anar fent coses, la senyora Salvador fa 7 anys vam fer el Cor de la Ciutat i mai no li han dit res més, mai. I una dona famosa que havia sigut la protagonista de Nissaga de Poder. I ara, si li diguessin, ja no podria, perquè, esclar, 7 anys esperant a casa que et truquin al telèfon, entre altres coses per pagar el lloguer, eh?
Clar, clar.
Clar. I esclar, ara ja té una depressió que no... Vaig dir si volia venir, de cap manera, ja no...
No.
Això és el que dic en el teatre, en l'obra, vull dir, el 90% no té feina, i és veritat.
Malgrat l'oferta.
Sí,
perquè bueno. No és només Barcelona, vull dir que les ciutats grans de Catalunya,
sí,
més que menys té una sala de teatre
sí.
I equipaments nous, vull dir que no estem parlant de teatres estatalats. Vull dir. I tot i així...
Catalunya ha fet una reforma de teatres esplèndids. Sí. Però ara els ajuntaments no contractes. Aquest dia parlava amb l'Àlex Casanova, que no pot venir perquè estava actuant. És el president de l'Associació d'Actors. Bueno, doncs, i bueno, ara quan acabeu un èxit al Goya, tenim 3 bolos. Quan jo vaig fer Passat el Riu, fa també 6 o 7 anys, en vam tenir 30. Va ser un èxit. Doncs 3 bolos. No, els ajuntaments no contracten, no hi ha pressupost. I si van a fer comèdia, han d'anar a taquillatge. Ah, i els pobles, si no hi va un famosíssim, jo vaig a fer a taquillatge i el Jaume Plaqui és aquest. Clar.
Sí, al final s'acaba fent, el que acaben fent és buscant coses mediàtiques.
Sí, sí.
I gent que surti a la tele. Sí, és el que els interessa. Sí, gent que surti a la tele, si surt a la tele, saben que tenen un públic garantit, les entrades estan garantides perquè, clar, la gent vol veure si és més guapo, més lleig, més alt, més baix...
Sí,
més,
però ara ja no és tant, eh? Ara ja...
Depèn de qui sigui, si és la iaia amb la Carulla, si no arriba a ser per la Carulla, la iaia l'obra...
Sí. No hauria funcionat.
Era la Carulla la que feia funcionar, la gent anava a veure la Carulla.
Sí.
No, però és el que deia allò el personatge, no? Que diu, és que hem anat allà i ens han donat 50 euros per 10 autors.
Sí. 10 actors.
Sí. Perquè puguin aprendre un cafè, no?
Sí, senyor, sí.
Clar, 5 euros per cadascun.
Sí, és que és una cosa...
Sí.
Però és la trista realitat aquesta.
Però era un ajuntament d'una ciutat de 60.000 habitants que va, o sigui, contracta una comèdia perquè la interpretin i els hi dona 5 euros a cada actor.
I va venir l'alcaldessa. que va haver de marxar abans d'acabar. Suposo que va passar, per no passar la vergonya de veure que donaven 50 euros. I ahir, no sé, una actriu em va dir, quan és això? A mi m'ha passat igual, perquè bé, era musical. Hem fet diferents bolos i ho anava sumant el representant. I a l'acabar dels bolos que vam fer, 5 o 6, ens va tocar això. Una misèria. 10 euros per cada un. I va venir actrius, com ahir, una noia que feia anys que no veia, la Núria Osta, que era molt coneguda, sí, sí. Diu, fa 7 anys
que, no treballa,
que ningú em diu res. Fa 7 anys. Tota aquesta gent, què han de fer? Donar classes, bueno, o treballar amb un mar de copes, tu. Jo tinc un fill que té dos restaurants, i va venir ahir, que va servir el cava i tal, i diu, pare, jo en un dels restaurants sempre tinc una o dues noies que són del teatre. Si tenen un paper, pleguen, i se'n va cap allà, si no, no. Ell ho tolera, diguem, no?
Sí, el que passa és que, a veure, diguéssim, això ha passat al teatre, però ha passat a moltes altres professions,
també.
Perquè, a veure, diguéssim, si tu parles de l'arquitectura, no t'explico.
Sí, sí.
Les escoles continuen funcionant i van traient noves promocions.
Sí, sí.
I aquestes noves promocions,
sí,
diguéssim,
sí,
la major part de gent no trobarà feina, diguéssim, doncs, amb molt de temps. Almenys feina de lo que ell voldria, fer lo que ell voldria, per lo qual ha estudiat.
Actualment, molts arquitectes estan fent restauració, perquè coses noves tenen pocs contractes, restauració, que és més barat.
Sí, però el que fa restauració és el que ell que ja té un estudi muntat d'abans, etc, etc. El que acaba ara, vull dir, o es col·loca en algun lloc a les ordres d'un altre, o això, o va parar en un ajuntament, es fa funcionari, alguna cosa d'aquest tipus, així, perquè si no, no té opcions, eh?
Sí, sí,
és molt difícil
sí,
tenir opcions, eh?
Sí, noi.
Doncs hem volgut compartir en aquesta estona de tertúlia precisament ahir al Teatre d'Auditori acollia aquest abans que pugi el teló amb el Jaume Pla i a més que teníem també doncs, l'autor del text, que és el Víctor Alexandre, i hem volgut compartir doncs, aquesta estona per recordar doncs, aquesta
hora. I els amics,
i els amics que també hi han anat.
La del Cadès li va lliurar al final una placa a l'acabada de l'obra. Li va lliurar una placa al Jaume.
La meva dona la tenim a casa i diu, en tens massa, Jaume, de plaques. Això és mala senyal. Quan em van donar plaques i medalles, deia, ai, que això s'acaba.
Doncs anem a comentar d'altres temes. Aprofitem, teníem avui doncs, protagonistes d'ahir al vespre al Teatre Auditori.
Tu que estàs a la ràdio. Potser que parléssim de la gent de la ràdio que fa entrevistes al president de govern.
Sí, sí, de fet ho tenim preparat, però abans volia parlar d'una cosa aquí a Sant Cugat.
Ho saps, oi?
I, ara, de fet, ho escoltarem, també ho tenim preparat. Però també volia comentar, si recordeu, aquest Nadal TV3 va fer la retransmissió de la Missa del Gany. Jo, de fet, la vaig mirar. Amb un muntatge i ho comentàvem sobretot a nivell tècnic amb també amb companys d'aquí de la casa a través del WhatsApp, que era espectacular a nivell tècnic del desplegament que s'havia fet i ens imaginàvem, fixeu-vos que en aquell moment ens imaginàvem com ho havíem posat tot, perquè precisament, i més nosaltres els de la casa, que tenim constància de precisament de tenir cura d'un espai com és el monestir. Quan vam veure doncs, des de la webcam, bueno, una càmera que passava sobre raïls, les grues, etcètera, vam pensar, ostres, suposo que hauran posat bastides o barracudes que no van collades a la paret, aquelles estructures, per suspendre una mica doncs, les càmeres, el reforç d'il·luminació que cal per fer aquest tipus de muntatges, i ens entenem doncs, que ha passat una cosa que s'escapava una mica de l'imaginari que teníem aquí muntat, que és que finalment sí que van collar coses a la paret i que hi ha hagut algun que altre desperfecte, n'està al corrent l'Ajuntament, però no sé, Domènec, que n'hem parlat moltes vegades, es confirma una mica realment de vegades aquest descontrol persistent que hi ha en aquest monument de la ciutat, perquè almenys al ple sí que hi havia constància, però també era com agafar una mica per sorpresa aquest tema.
Sí, per això ja ho vam comentar un altre dia, a veure, diguéssim, el problema és que quan arriba la televisió sempre té barra lliure,
uh-huh.
I llavors em sembla que ni monuments i punyetes, la qüestió és que surti per televisió i endavant, no? A veure, jo diria, diguéssim, que la preparació que es va fer va durar 4 dies, en els quals els tècnics del museu no van posar-hi els peus, no fos cas que, en fi, i després, diguéssim, llavors, doncs, en fi, grans exclamacions, oh, és que goita que hem fet, oh, goita que això, sí, esclar, però quan s'havia d'anar, diguéssim, era abans, no? I per una altra banda, és clar, el que no pot ser és de que llavors després et surti l'alcaldessa i et digui, justament per evitar aquestes coses, diguéssim, hem nomenat un comissionat, sí, sí, però és que el comissionat es va nomenar abans, de la missa del Gall, representa que estava en actiu el comissionat, i on era aquest comissionat? O és que aquest comissionat que treballa a la Diputació, un que treballa a la Diputació, doncs, clar, no té temps de venir-se a mirar aquestes coses. Llavors, a què ens serveix? Aquesta és la qüestió.
Són, en principi, són desperfectes que, des del punt de vista, almenys el que sembla, des del punt de vista tècnic, no són massa...
A veure, no són desperfectes estructurals, evidentment. A veure, per exemple... són bàsicament forats amb tacs,
sí.
Diguéssim, el que es va fer i tot plegat, però és que això, qualsevol que hi vagi anar a la missa del Gall ho va poder veure, és a dir, hi havia dos tipus de columnes, unes columnes que estaven agafades amb unes plaques a terra i que estaven molt ben aguantades per les plaques i que per tant no havien de tocar les parets, però després hi havia unes altres que es van haver de dosar a les parets. Aquestes que es van haver de dosar a les parets, esclar, aquesta placa impedia que se dosés. Llavors es va posar directament a terra i per evitar que hi hagués el moviment aquest de bolc, doncs llavors es van posar una mena de braçadera que anava collat amb dos tornillos a la paret. Sí.
Jo que vaig trobar que tot el muntatge tècnic, que és la televisió, vaig anar-ho a veure, i ho vaig trobar que no era nadalenc, vull dir, no van fer espectacle, potser tinc aquest sentit teatral, però va ser, permeteu-me, avorrida, va ser una cosa que no tenia, no era ni solemne, aquells capellans, aquells monjos, no, aquells mossens,
el bisbe,
el bisbe, que eren tots del segle passat, i que va ser una cosa que no tenia cap, no sé, no era fresc, Nadales, o un recital, o una cosa més viva, més, no va, bueno, jo, l'església estava plena de gom a gom,
sí,
i només vaig veure el Domènec Miquel i el Jordi Roca, que coneixia. No coneixia a ningú més.
Home, hi havia el Baulies, que era el que dirigia.
Sí, el dirigia. Sí, sí, exacte, va dirigir. Però no vas trobar que hi faltava la frescona de l'enca i coses més vives, més joves.
És que sobretot, diguéssim, esclar, a veure, jo ja entenc els problemes de televisió, però...
La televisió no va posar cap pega amb el tema del que haguessin de fer.
No, sí, però em refereixo de que, a veure, aquesta església té una il·luminació que li dona un cert ambient, que li dona una certa gràcia i tot plegat. Esclar, tot això se'n va anar a fer punyetes amb la il·luminació que va posar la televisió. Estaves en un plató, no estaves a dintre de l'església. Una quantitat de llum extraordinària, una quantitat... No? És clar, això, diguéssim, també desconcertava, com si diguéssim, una mica. No?
Sí.
No donava un sentiment d'intimitat, no donava un sentiment...
Que això era el muntatge, però l'argument del que feien no tenia cap frescor, no tenia cap tema nadalenc, el cor del Baulies era una sublimitat, una cosa severa, tots negres, no vaig trobar que... I el ritual
però,
que feien...
Però hi van sempre de negres al cor del Baulies, això
sí,
vull dir...
Sí, home, però vull dir que no volia ser... Només a Nadal, tu, i una nit maca i fresca, sí. I havien de sortir nanos a cantar Nadales i algun fragment del poema de Nadal, no sé, coses que eren més vives que retransmetés per televisió. I allò era... Jo vaig trobar, francament, avorrit-ho.
No, jo volia dir una cosa, també, és de que, per pròpia experiència, bé, jo vaig treballar uns quants anys a... al Departament de Cultura i habitualment fèiem alguna activitat, es programava alguna activitat o al claustre o a dins la mateixa església, i sempre se'ns deia el mateix: podeu fer el que voleu, podeu posar torres, podeu posar focus, podeu posar llums, però mai fer mal, clavar un clau, fer un forat al monestir. I us puc assegurar que des del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat això sempre es va respectar, i mira que hi ha d'exposicions, d'obres d'art, d'activitats, fins i tot de l'Esbar, que va ballar una vegada dins, que va fer una moguda impressionant, van moure tots els bancs. Em va recordar una miqueta ahir, Jaume Pla, el muntatge també del Centre Cultural, també, no? Perquè realment el muntatge estava molt ben fet, també la decoració d'ahir. Doncs el claustre s'han fet... Ah, el claustre, el monestir de Sant Cugat...
Dintre l'església.
A dintre l'església s'han fet mogudes d'aquesta mena. Allò d'adaptar-ho, però clar, simplement canviant de lloc les coses perquè es pugui
tenir
lloc a l'activitat, no?
Per
això i realment mai havia passat cap cosa d'aquesta mena. I una altra cosa que és que diu el Domènec també, és que en el nostre cas us asseguro que venien el mossèn el primer, jo ara no és que vulgui culpabilitzar ningú ni molt menys, però sempre hi havia algú o de la parròquia o de l'Ajuntament o del museu o d'on fos que estava allà al peu del canó vigilant, vigilant-nos que les coses es fessin com cal, no? Per tant, això sí, jo crec que qualsevol cosa que es faci al monestir hi ha d'haver una mica de supervisió, hi ha d'haver algun responsable que estigui pendent del que està passant allà, i el nostre monument per antonomàcia s'ha de preservar, s'ha de cuidar, però hi ha d'haver algú que se'n cuidi a peu de canó, allà a peu de monestir, en aquest cas, no?
Mira, hi ha una anècdota que vull dir que és ben senzilla, i de més tu saps aquells llums que hi ha a terra a l'entrada.
Sí.
Bueno, aquells llums porten, ara deuen portar uns 4 mesos apagats, no? Esclar, el mossèn va insistir de que veure si els podien arreglar pel dia aquest, doncs, a la missa del gall i del plegat, que funcionessin, perquè la gent quan entrés, doncs, allò quedés il·luminat. Doncs no.
Per què?
No, perquè doncs l'Ajuntament no li va donar la gana d'arreglar-ho, simplement, i ja està. És que això, diguéssim, d'aquests llums és un problema. Diguéssim, aquests llums els va pagar Endesa. Si us en recordeu, diguéssim, hi ha una placa allà que explica que ho va pagar Endesa. Però Endesa no va fer el projecte. Endesa simplement va finançar el projecte. És a dir, el projecte va fer-lo l'Ajuntament pagant Endesa. I, esclar, en el projecte hi havia unes determinades qualitats, diguéssim, dels llums, el material i tot plegat. I el que es va posar, diguéssim, doncs hi va haver-hi algun estalviador per entremig. I aleshores, esclar, què és el que va passar? Que les juntes, aquestes estanques que han d'impedir que quan plou i entri aigua, doncs no eren estanques. I doncs, esclar, es va començar a fondre tot. Llavors, això és un problema. A veure, quina ha estat la solució que hi ha posat l'Ajuntament en aquests moments? Davant del Palau Abacial, doncs, com que els llums a terra no funcionen, hi han posat dos fanals de peu. I dius, home, a veure, no es tractava d'això, el que es tractava era de solucionar aquesta il·luminació de terra.
I tancar i reparar-ho.
Bueno, no ho sé. Però bé, en tot cas, per ara no hi ha hagut voluntat. Això és el que em refereixo.
Doncs hem fet aquest apunt precisament sobre la missa del gany, i en aquest darrer ple doncs va sortir aquest tema. Anem a parar bé l'orella, que posarem un tall de veu que va sonar ahir a l'antena
d'un col·lega teu de ràdio.
De Flashback, sí, ara en parlarem. Això, sí,
Tendríamos que buscar un día, si a usted le parece bien, para que, bueno, ahora que hay un nuevo interlocutor en todo el asunto, ¿verdad?, pues para empezar con buen pie.
Muy bien, muy bien.
Todo este tema, bueno, para hablar con usted, poco ya sabemos lo que nos vamos a decir, pero para hacerlo oficialmente.
No, para hacerlo, bien. Claro. Vamos, yo le propongo una cosa, vamos a ver, como ahora esta semana es la de, está el rey con las consultas,
sí.
Según cómo quede este asunto, porque claro, yo no sé cómo va a quedar este asunto, ¿no? Pero yo creo que el lunes le puedo llamar y el lunes 25, y según cómo estemos, si hay investidura, si no la hay, el tiempo, pues ya fijamos una fecha. Yo tengo la agenda muy libre, con lo cual la podríamos fijar para 24-48 horas.
Muy bien.
Presidente.
Sí, sí.
Hola, ¿qué tal? Mira,
doncs aquí és quan li expliquen que està sent objecte d'una broma de Radio Flashback, del programa El matí la mare que el va parir, i que van aconseguir, de fet va ser per ells, per l'equip, i a més tenim excompanys que havien col·laborat aquí, que estaven com... que no s'ho creien. Vull dir, perquè havien provat, de fet, a fer-ho del revés amb el
president
de la Generalitat i no ho van aconseguir.
El Rajoy va telefonar al president de la Generalitat i no va colar. Però és que no té res a veure el Puigdemont. La veu, no, res a veure, però diu que allà no sabia la veu que tenia el president. Esclar, esclar. I a més...
La voix del Puigdemont no la coneixia.
Doncs clar.
Això, si us en recordeu, l'època de l'Aznar,
sí,
ho va fer-ho el Pere Mas. El periodista, el Pere, sí, Mas, i va telefonar i va dir, esclar, amb més motiu, i llavors diu, soc el senyor Mas,
sí,
no?
Sí.
I el van connectar.
Però va ser amb el rei, i el rei s'hi va posar.
També, sí.
Va ser amb el rei i s'hi va posar, però el tema és que el llibre d'estil de Catalunya Ràdio no els hi va, diguéssim, la direcció no els hi va permetre posar en antena aquesta broma perquè no era l'estil de l'emissora, tot i que després ho van penjar a les xarxes. Però aquí surten dues coses. Perquè qui instrumentalitza aquesta trucada, podríem dir els dos bàndols. Uns diuen, mira que és fàcil parlar amb el president del govern d'Espanyol.
Com
el
dels subsecretaris i de gent que sí, el filtren,
espera, Jaume,
aquest havien de saber-ho que va veure ell.
Però el tema és, hi ha qui instrumentalitza això dient, mira que és fàcil parlar amb el govern, amb el president del govern espanyol, i el senyor Artur Mas no ho ha fet durant tot el temps que hi ha estat president, perquè sempre l'expresident sempre ha dit, doncs, que ha tingut dificultats per parlar-hi. Després, evidentment, hi ha l'altra banda que diu alguna cosa ha passat, perquè de seguida o està passant de seguida el president en funcions agafi el telèfon al president de la Generalitat quan és sabut que molta relació i, diguéssim, dialèctica entre uns i els altres no ha existit, perquè almenys això és el que s'ha insistit sempre des de la Generalitat de Catalunya. Per tant, d'una banda, que sí, la broma, la veritat és que ha estat encertada pel moment que és, i a més pels comentaris que fa el mateix president, més que res, per estar una mica nerviós, perquè no...
I diu, tengo la gente libre.
Exacte.
És molt fort, això.
I de l'altra... no sé, una mica també doncs el tema de relacions que hi ha hagut, quan l'altre li diu a la trucada, li diu, li comenta, bueno, vull començar amb bon peu i fer les coses bé, i l'altre diu, sí, me parece estupendo. No sé si també és resultat de la situació del Partit Popular en aquests moments a Madrid, que no té aquesta força que ha obtingut durant 4 anys.
Sí, això és evident, diguéssim, sense les circumstàncies que estem visquent en aquest moment, aquesta trucada segurament no hauria estat possible,
No,
perquè hi ha hagut les eleccions, perquè, en fi, tot plegat, els resultats que hi ha hagut, i això ha propiciat un clima que ho facilités. Sense aquestes circumstàncies, dubto que això... El que és curiós és que, veure, diguéssim, quan hi ha una cosa d'aquest tipus així, lo normal és que de Madrid retruquin per confirmar la trucada aquesta. Escolta, realment és més... Aquí ningú ha retrucat i de més, no?
Sí, jo crec que en Rajoy va ser presoner de les seves pròpies paraules, sí, perquè com ell va deia que estava abierto a que le llamase, d'entrada és fatal, és això ja demostra una inoperància absoluta i a més una prepotència quan es nomena un president, en aquest cas el senyor Puigdemont, no? Qui ha de trucar és el president de l'Estat que hi ha allà, sigui de Catalunya o d'on sigui, encara que hi hagi diferències ideològiques, per donar-li l'enhorabona i saludar-lo, és la formalitat, és un ritual que hi ha. I al contrari també, quan hi hagi un nou president, si hi ha un nou president a l'Estat espanyol, doncs els presidents de les comunitats autònomes el truquen i diuen, escolti, enhorabona, encara que no sintonitzis amb ell. Per tant, qui ha de trucar, qui té l'obligació de trucar, a veure si ho deixem clar, i els senyors del PP, qui té l'obligació de trucar és el senyor Rajoy i el senyor Puigdemont. Sigui Puigdemont o sigui, es digui com es digui, sigui qui sigui, ha de trucar, té l'obligació de trucar, perquè és un president del seu estat, i ha de trucar-lo. Com que aquest no m'agrada, perquè pensa d'una manera així, no el truco. Ara, home, si em truca, m'hi posaré. Això ja és d'una prepotència, d'un despotisme nefast, no? Però clar, ell va dir, com que va dir això, està obligat a despenjar el telèfon si el truca. I com que el Puigdemont havia fet declaracions dient, bé, jo ja el trucaré, doncs aleshores, clar, quan li diuen, Oiga, que llama el senyor Puigdemont. Doncs, val, que no sigui dit que no m'he posat. Com diu el Domènec, si no hi hagués hagut eleccions i estiguéssim en un altre moment, en una altra conjuntura política, hi hauria més, m'imagino que hi hauria més filtres, vull imaginar-me. Però el que demana, tot i això, el que això no justifica l'errada brutal, perquè certament ha d'haver-hi un les secretàries del departament, abans no arriba la persona interessada, han de filtrar molt bé tot això i a més coneixen com va passar a l'inrevés. És a dir, quan intenten fer veure que truquen en Puigdemont, molt hàbilment el govern de Catalunya coneixen els noms de les secretàries i de tothom i, clar, el que trucava no tenia ni idea de què li estaven parlant i el van enxampar. Allà no. Per tant, és una errada brutal que demostra una negligència i un desastre per part de la Moncloa. Què pot fer la Moncloa davant d'això? A part de a porta tancada, quan que no se sàpiga ningú, condemnar galeres al secretari aquest mindundi pobre que filtra tot això. A part d'això, és sortir i, com es diu allò, aquello que diu hacer de tripes corazón, no? Uh-huh. I sortir i dir, no, veieu que... Com estem oberts nosaltres a escoltar el que sigui. Sí. Quan no costa res, si no han volgut parlar és perquè no han pogut. Uh-huh. Això fa riure.
Això
és ridícul. Sí, ho diuen.
És que ja ho han dit.
És ridícul. És que ja ho han dit. Què pots dir si no? Què pots dir si no? Doncs això et demostra que bé, la Moncloa i la Pandereta és el mateix.
El Radio Flashback tenen publicat...
Seran famosos aquests ara, no? Tindran més audiència, no?
Home, ja estaven ben posicionats d'audiència, sí, en les darreres onades de l'EGM, jo crec que això també... L'equip estava molt content. De fet, el dia anterior, la Sara Gutiérrez, que havia sigut col·laboradora d'aquí d'Esports i és productora del programa, ja anava amenaçant durant tot el dia al Facebook dient que demà, sisplau, escoltar el programa perquè no ens ho creiem el que ha passat.
El matí la mare que els va parir. Jo crec que segur que Rajoy va dir la mare que els
va parir. Bueno, això a Madrid també hi ha hagut molta repercussió, no?
Sí. Tots els diaris. Sí, els diaris informatius ho han tractat.
Sí, però dic que la caverna ja ho heu fet, no?
Bé, és el que deia, quan he començat dient que hi ha qui instrumentalitzava això amb un interès partidista, en el sentit de, ei, que aquí tenim les línies obertes, sou vosaltres els que no voleu parlar ni negociar, ja s'ha aprofitat això. El Mariano Rajoy va acabar, quan li van dir de què anava la broma, dir, esto no es serio.
No és serio. Ho va dir emprenyat,
A mi em va fer molta gràcia el Joan Majó, que quan li van passar, diguéssim, ell per Catalunya Ràdio van passar, diguéssim, la broma aquesta, i al primer moment ell no s'ho creia, deia, no, això és una imitació. Però quan al final, llavors, el Rajoy reacciona, diu, és veritat, aquesta reacció és del Rajoy. Diu, sí, diu, efectivament, li han fet de veritat.
No, però és que la veu era d'ell, es nota que és
la seva. No, Poloni és una veu clavada.
No, es notava, era perfecte, era ell, es notava, perquè sempre hi ha un matís.
Hi ha una cosa que volia dir-vos, jo tinc un company que està a Madrid, que és castellà, i li vaig enviar l'enllaç, el va escoltar i em diu això, us ho llegeixo,
ràpidament.
Diu, muchas gracias, lo escuché esta mañana y es espectacular, aunque desde el punto de vista profesional ha fallado mucha gente, empezando por los periodistas, diu, o sigui, fixeu-vos com ho veuen allà, ho veuen diferent, I acabando por el propio Rajoy, que esas todas alturas de la película suceden cosas como estas, diu, es sorprendente.
Doncs ho hem de deixar aquí. Rogeli Pedro Domènech, Miquel Jaume Pla i Víctor Alexandre, gràcies per haver vingut.
Bon cap de setmana.
Els deixem ara amb els 104 fons i la Carme Reverte.
Molt bé.
El gall del monestir.